Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern inicia la construcció de 4.000 habitatges de lloguer assequible dels 50.000 previstos fins al 2030. Els primers estaran llestos entre 2025 i 2029, la gran majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ona Vilà.
Ho ha anunciat el secretari d'Habitatge, Víctor Puga, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Ha avançat que seran tots de titularitat pública.
A partir de solars que són propietat de l'Incasòl, ho està fent també amb solars que estan en ajuntaments, amb titularitat municipal, però l'administració que està actuant és l'Incasòl, doncs suma en un total de 4.000 habitatges, 4.002 concretament.
Però la titularitat pública del solar, quan així sigui, i de l'edificació, això està garantit i en figures ara ja de protecció que es mantenen en el temps, lliçó apresa del passat.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup criminal que s'apropiava de pisos de persones amb problemes econòmics.
Hi ha 9 detinguts a Barcelona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i les Illes Balears. L'inspector Miquel Àngel González explica com actuava el grup.
Un cop captada aquesta víctima, el que feien era signar amb ella un contracte privat on els estafadors assumien els deutes d'aquestes persones i a canvi atorgaven un poder notarial de l'immoble a una persona física o jurídica per poder tramitar i obtenir crèdit per pagar els deutes.
Detingut un capellà del barri del Guinardó de Barcelona per tocaments sexuals a dos joves, un d'ells menor.
Els Mossos han rebut dues denúncies en les últimes setmanes i l'arcabisbat l'ha apartat de la comunitat. El sacerdot es va fer càrrec de la parròquia a principis d'any.
Oriol Junqueras no exclou optar a presidir la Generalitat mentre els seus rivals a l'elecció de la nova executiva d'Esquerra ho descarten.
Més de 8.000 militants estan cridats a les urnes demà per escollir entre la candidatura de Junqueras, Militants i Decidim, la de Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional, i Foc Nou, d'Helena Solà.
I en cultura, els Estopes són, juntament amb Joan Manuel Serrat, els caps de cartell del Concert Solidari Barcelona amb València, que es fa aquest vespre al Palau Sant Jordi.
També hi actuaran Andrea Motti, Judit Nederman i Lucía Fumero. Els artistes Santi Moix i Isabel Ramoneda han creat de manera desinteressada el cartell del concert.
En esports, Toni Castro, el Barça celebra aquest vespre el 125è aniversari del club.
Amb una gala al Gran Teatre del Liceu, que és a punt de començar, on s'homenatjarà el fundador del Barça, Joan Gamper. Es presentarà la nova mascota del club i es desvelarà el tema guanyador del cant del 125è aniversari. La festa comptarà amb 2.000 convidats, molts personatges il·lustres de la història del club, però amb dues absències destacades, Leo Messi i Pep Guardiola. I demà, per sèrie, a partits de primera, a les dues, Barça Les Palmes i a 6:45, Espanyol Celta.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada el temps ha estat calcat al dels darrers 4 dies. Per tant, aquest divendres una altra vegada dominat per la suavitat i pel sol al 80% de Catalunya i la banda de Lleida al sud de la demarcació lleidatana amb núvols baixos, boira, ambient fred i ambient molt més humit. De fet, aquesta boira a hores d'ara ben ferma en alguns trams de la Noguera Pallaresa, també del Segre i dels seus principals afluents, i al llarg d'aquesta i demà, la boira fins i tot encara serà més extensa en aquesta banda sud lleidatana, arribant fins a les valls del Prepirineu, sobretot al Solsonès i a l'Alt Urgell, i independentment alguns núvols el dissabte enganxats cap a la Costa Brava al matí, no gaire importants. La temperatura baixarà mínimament, però encara serà molt suau fora d'aquestes zones amb boira. El diumenge sí que tindrem més núvols, sobretot al matí amb més boira, i això farà que despertem el diumenge amb temps una mica més carregat. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. La veritat és que avui, aquesta tarda de divendres, el que més destaca són les dues rondes de Barcelona. Hem de dir que van molt plenes, segurament més plenes del que tocaria a aquesta hora de la tarda. La ronda de dalt, de fet, trams aturades importants en totes dues direccions. Ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat. Per tant, el que dèiem, les dues rondes de Barcelona ara mateix molt plenes. A la resta de la xarxa viària, la situació no és tan complicada. Repassem, però, carreteres i autopistes. Comencem parlant d'un accident que ens acaba d'entrar a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, sentit Girona, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, com et deia, a Mollet del Vallès i en sentit nord. A la C-17, a Canovelles, i tenim unes obres. Encara parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres entre Granollers i Canovelles. En sentit nord, en sentit Vic, això, com et deia, passa a la C-17. També val la pena destacar aquest tram de retencions d'uns 2-3 quilòmetres a la C-55, a Castellbell i el Vilar, i en sentit nord, en sentit Manresa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern té en marxa la construcció de 4.000 habitatges de lloguer assequible que s'enllestiran entre 2025 i 2029, la gran majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que aquests 4.000 pisos s'emmarquen dins l'objectiu del govern d'edificar 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030 i que seran sempre de titularitat pública. A banda de les promocions en marxa, el departament llançarà una convocatòria per atreure solars d'altres administracions o privats en què es podrien construir 20.000 habitatges de forma immediata.
Així ho ha avançat avui el Departament de Territori i Habitatge, Mont Carvajal.
El Departament de Territori ha explicat avui que està construint 4.000 habitatges. El secretari general, Víctor Puga, ha explicat que es fan en solars de l'Incasòl o municipals.
A partir de solars que són propietat de l'Incasòl, ho està fent també amb solars que estan cedits pels ajuntaments, són titularitat municipal, però l'administració que està actuant és l'Incasòl, doncs sumen un total de 4.000 habitatges, 4.002 concretament.
Aquests 4.000 pisos estan a l'àrea metropolitana de Barcelona i, segons la consellera Sílvia Paneque, són per la classe mitjana, és a dir, de preu assequible, però no de lloguer social. Al febrer, els ajuntaments i alguns privats aportaran més solars edificables. Calculen que arribaran fins als 20.000 i Paneque ha dit que vinguin d'on vinguin, els que hi visquin no els podran vendre.
Però la titularitat pública del solar, quan així sigui, i de l'edificació, això està garantit i en figures ara ja de protecció que es mantenen en el temps, lliçó apresa del passat.
Per als 30.000 que falten per arribar als 50.000 pisos promesos, caldrà modificar planejaments urbanístics o aprovar parcel·lacions, uns temps per llarg.
Doncs encara parlant d'habitatge, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que s'apropiava de pisos de persones amb problemes econòmics. Hi ha 9 detinguts a Barcelona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i les Illes Balears. Esther Minguell.
Aconseguien de manera il·lícita els poders de les seves propietats immobiliàries i després les venien per treure un alt rendiment econòmic. El cas es remunta a finals del 2022 quan els Mossos detenen 4 persones que s'havien apropiat de forma fraudulenta d'un pis d'una dona morta sense hereus legítims. L'inspector Miquel Àngel González, cap de la comissaria de Premià de Mar, explica com es produïa l'estafa.
Un cop captada aquesta víctima, el que feien era signar amb ella un contracte privat on els estafadors assumien els deutes d'aquestes persones i a canvi atorgaven un poder notarial de l'immoble a una persona física o jurídica per poder tramitar i obtenir crèdit per pagar els deutes. En la firma d'aquest contracte, les víctimes atorgaven una sèrie de poders sense tenir constància a un dels estafadors.
En total hi ha 18 víctimes i el cas continua sota investigació, de manera que podrien haver-hi encara més estafats. S'han detingut 9 persones, 7 homes i 2 dones, i s'han registrat domicilis de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Eivissa, on s'han recollit fins un centenar d'indicis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
També en successos, els Mossos han detingut un capellà del barri del Guinardó de Barcelona per tocaments sexuals a dos joves, un d'ells menor.
Els Mossos han rebut dues denúncies en les últimes setmanes i l'arcabisbat l'ha apartat de la comunitat. El sacerdot es va fer càrrec de la parròquia a principis d'any.
I encara a Barcelona, quatre persones han resultat ferides lleus a causa de l'explosió en un pis situat a prop de la Sagrada Família.
El motiu de l'explosió hauria estat una bombona de butà. Els ferits han estat atesos per personal del sistema d'emergències mèdiques i dels bombers, que han desplaçat 10 dotacions fins a aquest punt.
Avui, que es compleix un mes just del pas de la Dana, s'ha publicat al BOE les mesures laborals i de prevenció de riscos davant fenòmens meteorològics adversos quan el desplaçament a la feina suposi un risc.
Un dret dels treballadors que, segons els experts, ja estava reconegut des de fa anys. Ara, però, s'obligarà per llei que les empreses tinguin un protocol definit per a aquests casos.
Joan Ferrer.
El portaveu del Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, Luis Tobaja, s'ha recordat que abans d'aquesta norma les empreses ja havien de garantir la seguretat dels treballadors en qualsevol circumstància. Ara, però, la nova llei concreta i afina aquest tipus de permisos i obliga les empreses a tenir un protocol definit per a aquests casos.
Lo que se está haciendo ahora es concretar, primero, esos cuatro días de permiso que existe y, segundo, la empresa ya sabíamos que tenía que evaluar, pero ahora se concreta y se afina en el sentido de que tiene que determinar un protocolo de qué es lo que va a hacer cuando exista una alerta naranja o una alerta roja.
Tobaja s'ha animat a aquells treballadors que vegin vulnerats els seus drets a denunciar la situació a Inspecció de Treball. A València, per exemple, s'ha habilitat un telèfon especial per a aquests casos.
Notícies en xarxa.
En marxa des d'avui fins demà les 29es jornades d'economia de S'Agaró.
Una cita que s'ha inaugurat aquest migdia amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos. L'equilibri entre sostenibilitat ambiental i economia i el pes de la digitalització en el mercat laboral són dos dels eixos sobre els que pivota aquesta edició de les jornades.
Televisió Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
Bona tarda des de l'Hotel S'Agaró, on avui ha arrencat la 29a trobada d'economia que acull avui divendres i demà dissabte. Aquest esdeveniment reuneix experts, empresaris i acadèmics per debatre sobre els grans reptes econòmics globals. A la conferència inaugural han parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya, i la presidenta de la Fundació Internacional, Olof Palme, Anna Balletbó. Tots ells han parlat sobre la necessitat d'equilibrar el creixement econòmic amb la sostenibilitat ambiental. També destaca la taula rodona sobre el futur del treball, on s'ha debatut sobre l'impacte de la digitalització i l'automatització en el mercat laboral. A l'ambient de debat i reflexió s'hi suma el context idíl·lic de Catalunya, que fa d'aquest esdeveniment una oportunitat única per compartir idees i propostes per un futur econòmic més sostenible i innovador.
I en clau estrictament política, el PSOE també té una cita clau des d'avui i fins diumenge amb el Congrés Federal que se celebra a Sevilla. Els eixos principals seran la reelecció de Pedro Sánchez com a secretari general del partit, la confecció de la nova executiva i l'aval dels socialistes al finançament singular de Catalunya.
El PSOE tancarà files entorn del seu líder, únic candidat a la reelecció, davant l'ofensiva judicial en cinc fronts diferents. La formació vol que el Congrés serveixi per rellançar el projecte amb l'objectiu d'esgotar la legislatura i continuar governant enllà del 2027. El PSC arriba al Congrés convertit en el primer referent del poder territorial dels socialistes a tot Espanya, i els de Salvador Illa aposten per un perfil baix que ajudi a reforçar el lideratge de Sánchez.
I demà dissabte se celebrarà la jornada electoral del 30è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana, en què s'escollirà la propera executiva nacional del partit.
Més de 8.000 militants estan cridats a les urnes en format telemàtic per escollir una de les tres candidatures que s'hi presenten. Oriol Junqueras i Elisenda Alemany encapçalen la candidatura Militància Decidim. Nova Esquerra Nacional de Xavier Codàs i Alba Camps és l'altra candidatura que compta amb el suport de Pere Aragonès i Marta Rovira. Per últim, la que es coneix com la Tercera Via, Foc Nou, està encapçalada per Helena Solà i Alfred Bosch.
Encara en clau política, homenatge a Jordi Pujol amb els pesos pesants de Convergència a Castellterçol. L'expresident, que recupera la seva figura política i mediàtica després d'anys d'ostracisme arrel del cas de la Deixa, assegura que ara ja es pot dir que Catalunya no serà independent. Ona Codinenca, Guillem Soler.
Aquest acte amb el nom Hi ha País ha servit per traçar un paral·lelisme entre les vides de Pujol i de Prat de la Riba i perquè les diverses personalitats convergents repassessin la tasca de Pujol en els seus 23 anys al capdavant del govern català. La ponència més esperada ha sigut la de Pujol, que ha sigut l'última també, on l'expresident ha explicat, entre altres coses, que des de ben jove veu que la independència de Catalunya és una cosa molt difícil.
Això de la independència és molt difícil. Jo ho vaig notar aleshores. Però va dir, escolta, però nosaltres hem d'aconseguir tenir un país prou consistent amb autonomia, és a dir, el país de Prat de la Riba.
En un espai escènic de Castell d'Arsol ple de gom a gom, Pujol també ha repassat problemàtiques del present, com ara la immigració, on ha declarat que la societat catalana no pot ser hostil a ella. L'expresident ha acabat fora del temps marcat per l'organització, denunciant la desaparició de l'espai convergent en la política catalana actual i el contundent missatge pels joves presents, que deia «No us desanimeu».
Divendres de Black Friday hi ha molts establiments catalans, malgrat ja hem vist descomptes durant tota la setmana, al carrer i online. Una campanya que suposa un avançament de les compres nadalenques i que s'allargarà fins dilluns 2 de desembre amb el Cyber Monday, la jornada de compres digitals.
En declaracions a la xarxa, Daniel Cebrián, tècnic del Servei de Consum de la Diputació de Barcelona, aconsella sentit comú i desconfiar d'ofertes excessivament llamineres, però sobretot comprar a pàgines d'internet on es consulti una adreça fixa.
Amb una web, localitzar la seva ubicació física. Sempre verifiquem on està ubicada aquesta web. Hem de saber que si comprem en pàgines que estan ubicades fora de la Unió Europea, no tenim cap possibilitat de, després de reclamar, perquè fora de la Unió Europea tota aquesta normativa de protecció d'usuaris no existeix. Al tanto, amb ofertes d'aquestes excessivament avantatjoses. Hem de sospitar.
Tot i que la jornada destaca per oferir rebaixes en una àmplia gamma de productes, els reis del Cyber Monday són els dispositius electrònics com els telèfons intel·ligents, els ordinadors o els televisors.
També segon dia de la vaga d'autobusos.
A Barcelona, els usuaris han continuat buscant alternatives de transport a l'autobús en els trajectes urbans, com ara el metro. I en el cas dels interurbans, han fet servir un extra de paciència o han anat amb temps per aconseguir un seient a l'autocar davant la possibilitat que hi hagués més afluència de passatgers.
Això és el que ha passat a l'estació de busos de Fabra i Puig.
El tema de buses nos está afectando mucho últimamente porque yo, por ejemplo, vengo desde Badalona y para llegar allí hay días que tengo que llegar como media hora antes porque digo, oye, y si se me va el bus, capaz me tengo que esperar una hora entera. Y hay veces que hay alumnos de nuestra clase que han llegado tarde por tema de los autobuses.
No, a mí no me ha afectado para nada la huelga. Seguramente la otra gente que ha venido aquí a esperar han cogido los trenes, pero los autobuses ahora están, para mí están normales. Los servicios mínimos se están cumpliendo.
Soy un chico de Santa Coloma, que bueno, al final pues sí que me afecta porque tengo que ir cada día hasta Horta. Y bueno, debido a los servicios mínimos, ¿no?, de la huelga, pues me es más difícil llegar a mi destino porque tardo bastante rato.
I encara a Barcelona, el casc serà obligatori pels usuaris de patinets elèctrics a partir del febrer.
Avui el ple de l'Ajuntament ha donat llum verda definitiva a la nova ordenança de circulació, que també obliga els usuaris de patinet elèctric a portar llums i els prohibeix circular per la carretera.
La norma, que no ha estat exempta de debat, ha tirat endavant amb el suport dels socialistes, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana.
Així s'han enfrontat la regidora de Junts, Francina Vila, i la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet.
Un desgavell i teníem una oportunitat d'adaptar una ordenança que és municipal a la nostra realitat i definir un model propi. I això el govern municipal no ha estat capaç de fer-ho. Simplement el que fa és transposar normativa d'àmbit estatal i d'àmbit europeu.
I crec que tots sabem perfectament que el debat al voltant d'aquesta ordenança ha tingut més contingut d'aquesta ordenança que no pas en altres qüestions. Però, en qualsevol cas, senyora Vila, i acabo amb això, dir que no té cap incidència en la mobilitat. Quan tenia vostè l'oportunitat de ser coherent i votar a favor d'una ordenança que fa que els patinets no puguin circular per la vorera, vota en contra. Una oportunitat perduda.
La nova ordenança també prohibeix que les bicicletes circulin per la vorera, amb excepcions, i blinda els accessos d'escoles i hospitals perquè les motos no hi aparquin.
També en mobilitat, al portal sud de Sabadell, l'accés a la ciutat des de la C58 per la Gran Via entrarà en servei demà dissabte.
Ho farà després d'un any i mig d'obres i gràcies a una inversió de 6,8 milions d'euros, dels quals 3,5 els ha aportat la Diputació. Tot i això, encara queden dues fases més del projecte per executar.
Ràdio Sabadell, Núria García.
La primera fase culmina aquest dissabte quan es faran les connexions entre l'antic i el nou vial i tot plegat mantenint la circulació de vehicles en aquest punt. L'alcaldessa Marta Ferrés ha donat més detalls sobre què s'ha fet en aquesta primera fase del projecte.
Al vespre obrirem doncs aquesta primera fase, com us dèiem, aquesta gran rotonda central, 90 metres de diàmetre amb dos carrils de circulació i quatre ramals. A més també hem fet el viaducte sobre la riera de Can Feu, que també era un requeriment que ens va fer l'ACA i per tant doncs també ha sigut d'abordar sobre el projecte, que en un principi doncs no estava previst com finalment s'ha executat i per tant doncs també l'hem pogut abordar.
La segona part del Portal Sud, que consistirà en una altra rotonda d'accés al polígon sud-oest de la ciutat, començarà la primavera que ve. Pel que fa a la tercera, que preveu naturalitzar l'espai i crear un carril bici i un camí de vianants, no arribarà com a mínim fins al 2027. Quan estigui del tot fet, la inversió total en el Portal Sud haurà estat de gairebé 11 milions d'euros.
Distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo, cariño, tómame calentito.
Els Estopa, a qui escoltem tot just ara, són juntament amb Joan Manuel Serrat els caps de cartell del concert solidari Barcelona amb València, que es fa aquest vespre al Palau Sant Jordi.
També hi actuaran Andrea Motis, Judith Nederman i Lucía Fumero. Els artistes Santi Moix i Isabel Ramoneda han creat de manera desinteressada el cartell del concert.
I la consellera de Cultura, Sonia Hernández Almodóvar, confia assolir el 2% de pressupost per al seu departament i el de Política Lingüística als comptes del 2025. Hernández ha presentat avui les prioritats de la conselleria per la legislatura. David Navarro.
La consellera de Cultura es marca 5 objectius per la legislatura: garantir els drets culturals, coordinar institucions i equipaments per posar-los al servei de la ciutadania, impulsar la creació artística, donar valor al patrimoni i enfortir la cultura digital audiovisual. Més enllà de l'aprovació de la Llei de Drets Culturals, destaquen mesures com el Programa per la Presència de les Arts i la Cultura en l'Educació, l'elaboració del Pla d'Equipaments i Serveis Culturals, l'ampliació del MNAC o el projecte del Catalunya Media City a les Tres Xemeneies, quelcom que serà més fàcil amb més pressupost.
L'arribar al 2% està en els acords entre Esquerra i el PSC, com tots sabeu, i això el que recull és que això és pel 25, per tant s'hauran de complir els acords. Per cultura i política lingüística, jo diria.
Sonia Hernández Almodóvar també ha dit que ja es treballa per elaborar i desplegar un gran pacte nacional per la cultura. Pensa que hi ha prou consens social i polític per aconseguir-ho.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça celebra aquest vespre el 125è aniversari del club amb una festa al Gran Teatre del Liceu. Una gala que és a punt de començar, on s'homenatjarà el fundador del Barça, Joan Gamper. Es presentarà la nova mascota del club i també es desvelarà el tema guanyador del cant del 125è aniversari. La festa comptarà amb 2.000 convidats, molts personatges il·lustres de la història del Barça, però amb dues absències destacades, Leo Messi i Pep Guardiola. En l'aspecte esportiu, el Barça juga demà a les 2 del migdia a partit de Lliga Montjuïc contra Les Palmes, que és el quart per la cua. Lamine Yamal ha rebut ja l'alta mèdica i serà a la llista de convocats. De fet, l'entrenador Hansi Flick ha dit que Lamine jugarà.
He's ready to play.
We have not decided yet. Encara no hem decidit start. Si we'll see, but estarà l'onze inicial, però ja ho veurem demà. Pot jugar i jugarà.
També jugarà demà l'Espanyol a la tarda de Stadium contra el Celta de Vigo. L'equip de Manolo González necessita sumar a casa contra els gallecs per trencar una ratxa de 7 derrotes en els últims 8 partits i per sortir de la zona de descens. L'entrenador de l'Espanyol explica què es juguen en el partit de demà.
3 punts importants, com diem sempre, els partits de casa són vitals per aguantar la categoria, i 3 punts molt importants per, bueno, primer per sortir de la zona d'ascens, i bueno, el que toca és demà guanyar i fer un bon partit, i torno a dir, es juguen 3 punts importants, per casa passarà la salvació de l'equip.
I a la segona federació, demà a la tarda, l'Europa de Dai Benítez visita l'Olot. Serà un partit ben especial per a Pedro Dolea, que va ser entrenador del conjunt graciec durant 6 temporades. Un duel català que veurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, a les 6. Des d'Olot Televisió ens informa Guillem Guardiola.
L'Europa de Dai Benítez. Aquest és el pròxim rival de la Unió Esportiva Olot. Abans no arribi, segurament, un dels dies més especials de la vida dels jugadors. El partit contra el Sevilla de Copa del Rei. Abans, però, el bloc capitanejat per Pedro Dolera visita un camp difícil, complicat i històric com el Nou Sardenya. Dolera fa aquest anàlisi del conjunt barcelonès.
Bueno, és un equip que és capaç de fer el millor i el pitjor. És a dir, crec que és el més golejador i el més golejat. Té jugadors molt verticals, és un equip que juga molt directe i que va per feina, i que al camp seu, pues, bueno, crec que portaven 2 anys sense perdre, solament havien perdut amb nosaltres l'any passat a Copa Catalunya, i aquest any amb el Lleida, Sant Andreu encara no ha acabat.
L'Olot no hi arriba en el seu millor moment, 2 punts dels últims 12, i amb molts jugadors a la infermeria, com Marc Mas, Gerard De Marco, Bernils i Manzano. Serà un enfrontament molt especial per Pedro Dolera, que torna a la que va ser casa seva durant 6 anys. El maig es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot i també per Olot Televisió i la xarxa de televisions locals.
En bàsquet, l'Unis Girona ja coneix el rival per als 16ers de final de l'Eurocup. Serà el Campobasso italià, l'únic equip que ha aconseguit guanyar les gironines aquesta temporada. Una ronda que es disputarà doble partit els dies 12 i 19 de desembre com a dates de referència. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya juga demà dissabte a les 4 de la tarda la tornada als quarts de final de l'Eurocup femenina. Ho farà a la piscina Sant Jordi de Barcelona contra l'Etxell de Canari amb empat a 12 del partit d'anada. Per tant, un partit ben especial. I encara l'hoquei Lliga Masculina s'atura per compromisos internacionals i demà a la tarda veurem 4 partits d'equips catalans a l'Eurocup.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La primera simfonia de Mahler va ser anomenada Tità per influència de la novel·la de Jean Paul.
L'OBC la interpretarà l'Auditori el 30 de novembre i l'1 de desembre, juntament amb el concert per a violí de Schumann, amb Frank Petas i Marman com a solista.
Entrades a auditori.cat.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de la percepció del sabor. He llegit un article d'una investigació de la Universitat d'Oxford on parla de la influència dels sentits en la percepció dels sabors en els aliments i com els percebem depenent dels utensilis que fem servir per menjar. T'explico. Ja sabem que menjar és una experiència multisensorial i que involucrem els 5 sentits, però potser no ens hem fixat en com ens afecta. Segons aquest estudi, el formatge sembla més salat quan es menja amb un ganivet, en lloc de menjar amb una forquilla, per exemple. I el iogurt el trobes més saborós quan es consumeix amb una cullera blanca de plàstic. A més, les persones tendeixen a menjar menys quan se'l serveix en plat petit i al menjar li notes més de dolçor quan es prova amb una cullera petita, ja que aquesta mida és la que associem amb els postres. Això demostra que la manera com experimentem el menjar és realment multisensorial. I ara, si parlem de vaixelles, els colors també influeixen. Mira, els plats de color vermell, els de color rosa, el taronja i el groc envien missatges al nostre cervell del que menjarem és apetitós. I els plats de color blau i color verd ens fan tenir menys gana. Per tant, si estàs fent dieta, valora tenir una vaixella de color blau, ja que és un color que no associem amb el menjar, perquè mira, hi ha molts pocs aliments de color blau i el nostre cervell rep el missatge que allò és artificial. Per tant, no ho troba apetitós, perquè no només depèn del gust, sinó també depèn de la sensació del menjar, a la boca, l'aroma dels aliments i l'aparença. Ja ho veus. El nostre cervell emet judici sobre el menjar molt abans que el provem. I et proposo fer una prova. El proper dia que mengis sushi, experimenta. A que no té el mateix gust si el menges amb escuradents de fusta, a que si el menges amb coberts de metall?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern inicia la construcció de 4.000 habitatges de lloguer assequible dels 50.000 previstos fins al 2030. Els primers han d'estar llestos entre 2025 i 2029, la gran majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ona Vilà.
Ho ha anunciat el secretari d'Habitatge, Víctor Puga, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que seran tots de titularitat pública.
A partir de solars que són propietat de l'Incasòl, ho està fent també amb solars que estan cedits pels ajuntaments, són titularitat municipal, però l'administració que està actuant és l'Incasòl, doncs sumen un total de 4.000 habitatges, 4.002 concretament.
Però la titularitat pública del solar, quan així sigui, i de l'edificació, això està garantit i en figures ara ja de protecció que es mantenen en el temps, lliçó apresa del passat.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup criminal que s'apropiava de pisos de persones amb problemes econòmics.
Hi ha 9 detinguts a Barcelona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i les Illes Balears. L'inspector Miquel Ángel González explica com actuava el grup.
Un cop captada aquesta víctima, el que feien era signar amb ella un contracte privat on els estafadors assumien els deutes d'aquestes persones i a canvi atorgaven un poder notarial de l'immoble a una persona física o jurídica per poder tramitar i obtenir crèdit per pagar els deutes.
Detingut un capellà del barri del Guinardó de Barcelona per tocaments sexuals a 2 joves, un d'ells menor.
Els Mossos han rebut 2 denúncies en les últimes setmanes i l'arquebisbat l'ha apartat de la comunitat. El sacerdot es va fer càrrec de la parròquia a principis d'any.
Oriol Junqueras no exclou optar a presidir la Generalitat mentre els seus rivals a l'elecció de la nova executiva d'Esquerra ho descarten.
Més de 8.000 militants estan cridats a les urnes demà per escollir entre la candidatura de Junqueras, Militància Decidim, la de Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional, i Foc Nou d'Helena Solà.
En cultura, els Estopa són, juntament amb Joan Manuel Serrat, els caps de cartell del concert solidari Barcelona amb València, que es fa aquest vespre al Palau Sant Jordi.
També hi actuaran Andrea Motis, Judit Nederman i Lucía Fumero. Els artistes Santi Moji i Isabel Ramoneda han creat de manera desinteressada el cartell del concert.
I en esports, Toni Castro, el Barça celebra aquest vespre el 125è aniversari del club.
Amb una gala al Gran Teatre del Liceu, 15 a punt de començar, on s'homenatjarà el fundador del Barça, Joan Gamper, es presentarà la nova mascota del club i també es desvelarà el tema guanyador del cant del 125è aniversari. La festa comptarà amb 2.000 convidats, molts personatges il·lustres de la història del club, però amb dues absències destacades, Leo Messi i Pep Guardiola. I per cert, demà hi ha partits de primera, a les 2, Barça Les Palmes i a 6:45, Espanyol Celta.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada el temps ha estat calcat al dels darrers 4 dies. Per tant, aquest divendres una altra vegada dominat per la suavitat i pel sol al 80% de Catalunya i la banda de Lleida al sud de la demarcació lleidatana amb núvols baixos, boira, ambient fred i ambient molt més humit. De fet, aquesta boira a hores d'ara ben ferma en alguns trams de la Noguera Pallaresa, també del Segre i dels seus principals afluents, i al llarg d'aquesta propera nit i demà, la boira fins i tot més extensa en aquesta banda sud lleidatana, arribant fins a les valls del Prepirineu, sobretot al Solsonès i a l'Alt Urgell, i independentment alguns núvols el dissabte enganxats cap a la Costa Brava al matí, no gaire importants. La temperatura baixarà mínimament, però encara serà molt suau fora d'aquestes zones amb boira. El diumenge sí que tindrem més núvols, sobretot al matí amb més boira, i això farà que despertem el diumenge amb temps una mica més carregat. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit ja en general en aquesta xarxa viària. Baixa el volum de circulació. Queden alguns petits trams d'aturades. Per exemple, la B30, lateral de l'autopista AP7, fa una estoneta a Barberà del Vallès, al límit amb Cerdanyola, hi ha hagut un accident. Ara ja el tenim resolt, però encara hi ha aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, la B30, a Barberà del Vallès i en sentit sud. També tenim encara aquestes obres a la C-17, al tram de Canovelles, aturades intermitents, 2-3 quilòmetres, ja des de Granollers, sempre en sentit nord, en sentit Vic. Aturades que també trobarem a l'extrem nord de Barcelona, tant a la C-58 com a la C-33, aquestes dues autopistes amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. I acabem repassant la C-55, encara amb aquest tram de retencions intermitents d'un parell de quilòmetres, 2-3, a l'altura de Castellbell i el Vilar, i en sentit nord, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al compte-comptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern té en marxa la construcció de 4.000 habitatges de lloguer assequible que s'enllestiran entre 2025 i 2029, la gran majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que aquests 4.000 pisos s'emmarquen dins l'objectiu del govern d'edificar 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030 i que seran sempre de titularitat pública. A banda de les promocions en marxa, el departament llançarà una convocatòria per atreure solars d'altres administracions o privats en què es podrien construir 20.000 habitatges de forma immediata.
Així ho ha avançat avui el Departament de Territori i Habitatge, Mont Carvajal.
El Departament de Territori ha explicat avui que està construint 4.000 habitatges. El secretari general, Víctor Puga, ha explicat que es fan en solars de l'Incasòl o municipals.
A partir de solars que són propietat de l'Incasòl, ho està fent també amb solars que estan cedits pels ajuntaments, són titularitat municipal, però l'administració que està actuant és l'Incasòl, doncs sumen un total de 4.000 habitatges, 4.002 concretament.
Aquests 4.000 pisos estan a l'àrea metropolitana de Barcelona i, segons la consellera Sílvia Paneque, són per la classe mitjana, és a dir, de preu assequible, però no de lloguer social. Al febrer, els ajuntaments i alguns privats aportaran més solars edificables. Calculen que arribaran fins als 20.000 i Paneque ha dit que vinguin d'on vinguin, els que hi visquin no els podran vendre.
Però la titularitat pública del solar, quan així sigui, i de l'edificació, això està garantit i en figures ara ja de protecció que es mantenen en el temps, lliçó apresa del passat.
Per als 30.000 que falten per arribar als 50.000 pisos promesos, caldrà modificar planejaments urbanístics o aprovar parcel·lacions, uns tràmits que van per llarg.
Doncs, encara parlant d'habitatge, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que s'apropiava de pisos de persones amb problemes econòmics. Hi ha 9 detinguts a Barcelona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i les Illes Balears. Esther Minguell.
Aconseguien de manera il·lícita els poders de les seves propietats immobiliàries i després les venien per treure un alt rendiment econòmic. El cas es remunta a finals del 2022 quan els Mossos detenen 4 persones que s'havien apropiat de forma fraudulenta d'un pis d'una dona morta sense hereus legítims. L'inspector Miquel Àngel González, cap de la comissaria de Premià de Mar, explica com es produïa l'estafa.
Un cop captada aquesta víctima, el que feien era signar amb ella un contracte privat on els estafadors assumien els deutes d'aquestes persones i a canvi un poder no notarial de l'immoble a una persona física o jurídica per poder tramitar i obtenir crèdit per pagar els deutes. En la firma d'aquest contracte, les víctimes atorgaven una sèrie de poders sense tenir constància a un dels estafadors.
En total hi ha 18 víctimes i el cas continua sota investigació, de manera que podrien haver-hi encara més estafats. S'han detingut 9 persones, 7 homes i 2 dones, i s'han registrat domicilis de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Eivissa, on s'han recollit fins un centenar d'indicis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
També en successos, els Mossos han detingut un capellà del barri del Guinardó de Barcelona per tocaments sexuals a dos joves, un d'ells menor.
Els Mossos han rebut dues denúncies en les últimes setmanes i l'arquebisbat l'ha apartat de la comunitat. El sacerdot es va fer càrrec de la parròquia a principis d'any.
La Policia Nacional investiga un membre de la colla castellera Capgrossos de Mataró per tinença de pornografia infantil.
El casteller ha abandonat l'entitat després que la junta directiva dels Capgrossos l'apartés com a soci. L'actuació de la Policia Nacional es va produir el passat 13 de novembre quan els agents van entrar a casa seva i hi van trobar el material pornogràfic. L'operació s'emmarca en un altre operatiu que s'està duent a terme a diferents ciutats contra la tinença i distribució d'aquest tipus de material pedòfil que encara no s'ha tancat.
I encara a Barcelona, quatre persones han resultat ferides lleus a causa de l'explosió en un pis situat prop de la Sagrada Família.
El motiu de l'explosió hauria estat una bombona de butà. Els ferits han estat atesos per personal del sistema d'emergències mèdiques i dels bombers, que han desplaçat 10 dotacions fins a aquest punt.
Avui, que es compleix un mes just del pas de la Dana, s'ha publicat al BOE les mesures laborals i de prevenció de riscos davant fenòmens meteorològics adversos quan el desplaçament a la feina suposi un risc.
Un dret dels treballadors que, segons els experts, ja estava reconegut des de fa anys. Ara, però, s'obligarà per llei que les empreses tinguin un protocol definit per aquests casos.
Joan Ferrer.
El portaveu del Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, Luis Tobajas, ha recordat que abans d'aquesta norma les empreses ja havien de garantir la seguretat dels treballadors en qualsevol circumstància. Ara, però, la nova llei concreta i afina aquest tipus de permisos i obliga les empreses a tenir un protocol definit per a aquests casos.
Lo que se está haciendo ahora es concretar, primero, esos 4 días de permiso que existe y, segundo, la empresa ya sabíamos que tenía que evaluar, pero ahora se concreta y se afina en el sentido de que tiene que determinar un protocolo de qué es lo que va a hacer cuando exista una alerta naranja o una alerta roja.
Tobajas ha animat aquells treballadors que vegin vulnerats els seus drets a denunciar la situació a Inspecció de Treball. A València, per exemple, s'ha habilitat un telèfon especial per a aquests casos.
En marxa des d'avui fins demà les 29es jornades d'economia de S'Agaró amb la possible guerra d'aranzels proposada per Donald Trump sobre la taula.
Una cita que s'ha inaugurat aquest migdia amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos. L'equilibri entre sostenibilitat ambiental i economia i el pes de la digitalització en el mercat laboral són dos dels eixos sobre els que pivota aquesta edició de les jornades.
Televisió Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
Bona tarda des de l'Hotel S'Agaró, on avui ha arrencat la 29a trobada d'economia que acull avui divendres i demà dissabte. Aquest esdeveniment reuneix experts, empresaris i acadèmics per debatre sobre els grans reptes econòmics globals. A la conferència inaugural han parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya, i la presidenta de la Fundació Internacional, Olof Palme, Anna Balletbó. Tots ells han parlat sobre la necessitat d'equilibrar el creixement econòmic amb la sostenibilitat ambiental. També destaca la taula rodona sobre el futur del treball, on s'ha debatut sobre l'impacte de la digitalització i l'automatització en el mercat laboral. A l'ambient de debat i reflexió s'hi suma el context idíl·lic de Catalunya, que fa d'aquest esdeveniment una oportunitat única per compartir idees i propostes per un futur econòmic més sostenible i innovador.
I en clau estrictament política, el PSOE també té una cita clau des d'avui fins diumenge amb el Congrés Federal que se celebra a Sevilla. Els eixos principals seran la reelecció de Pedro Sánchez com a secretari general del partit, la confecció de la nova executiva i l'aval dels socialistes al finançament singular de Catalunya.
El PSOE tancarà files entorn del seu líder, únic candidat a la reelecció, davant l'ofensiva judicial en 5 fronts diferents. La formació vol que el Congrés serveixi per rellençar el projecte amb l'objectiu d'esgotar la legislatura i continuar governant més enllà del 2027. El PSC arriba al Congrés convertit en el primer referent del poder territorial dels socialistes a tota Espanya i els de Salvador Illa aposten per un perfil baix que ajudi a reforçar el lideratge de Sánchez.
Demà dissabte se celebrarà la jornada electoral del 30è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana, en què s'escollirà la propera executiva nacional del partit.
Més de 8.000 militants estan cridats a les urnes en format telemàtic per escollir una de les tres candidatures que s'hi presenten. Oriol Junqueras i Elisenda Alemany encapçalen la candidatura Militància Decidim. Nova Esquerra Nacional de Xavier Godàs i Alba Camps és l'altra candidatura que compta amb el suport de Pere Aragonès i Marta Rovira. Per últim, la que es coneix com la Tercera Via, Foc Nou, està encapçalada per Helena Solà i Alfred Bosch.
I encara en clau política, homenatge a Jordi Pujol amb els pesos pesants de Convergència a Castellterçol. L'expresident, que recupera la seva figura política i mediàtica després d'anys d'ostracisme arrel del cas de la Deixa, assegura que ara ja es pot dir que Catalunya no serà independent. Ona Codinenca, Guillem Soler.
Aquest acte amb el nom Hi ha País ha servit per traçar un paral·lelisme entre les vides de Pujol i de Prat de la Riba i perquè les diverses personalitats convergents repassessin la tasca de Pujol en els seus 23 anys al capdavant del govern català. La ponència més esperada ha sigut la de Pujol, que ha sigut l'última també, on l'expresident ha explicat, entre altres coses, que des de ben jove veu que la independència de Catalunya és una cosa molt difícil.
Això de la independència és molt difícil. Jo ho vaig notar aleshores. Però vaig dir, escolta, però nosaltres hem d'aconseguir tenir un país prou consistent amb autonomia, és a dir, el país de Prat de la Riba.
En un espai escènic de Castellterçol ple de gom a gom, Pujol també ha repassat problemàtiques del present, com ara la immigració, on ha declarat que la societat catalana no pot ser hostil a ella. L'expresident ha acabat fora del temps marcat per l'organització, denunciant la desaparició de l'espai convergent en la política catalana actual i el contundent missatge pels joves presents, que deia «No us desanimeu».
Notícies en xarxa.
El govern farà extensiu arreu de Catalunya el Pla Integral d'Assistència Sociosanitària Domiciliària d'Aitona.
Es tracta d'un projecte pioner a Europa que inclou rellotges de teleassistència, dos robots i dues tauletes de telediagnòstic de salut que permeten millorar la qualitat de vida de les persones grans. Està impulsat per l'Ajuntament d'Aitona amb la col·laboració del grup Saltor i ha estat finançat amb fons europeus Next Generation.
Lleida Televisió, Eva Cortijo.
Aitona ha estrenat un programa pioner a Europa. Es tracta del Pla Integral d'Assistència Sociosanitària Domiciliària que situa el municipi com a referent en l'atenció personalitzada a les persones grans i ho fa a través d'una teleassistència tecnològica avançada amb 425 rellotges intel·ligents, dos tauletes i dos robots d'acompanyament que permeten donar una cobertura de 24 hores a més de 300 veïns i veïnes d'Aitona que milloren en seguretat i autonomia. El pla compta amb fons Next Generation i des de la Generalitat ja s'ha avançat que es vol estendre a la resta de Catalunya.
I encara en l'àmbit de la salut, Terrassa és la seu durant dos dies de l'In Video Games Summit 2024. Un dels objectius és utilitzar els videojocs com a eina per tractar la salut mental. Ràdio Municipal de Terrassa, Elvira Gallardo.
Els videojocs sempre han portat l'estigma de generar violència i ser negatius pels joves, però els experts expliquen que també poden ser terapèutics i de gran ajuda a l'hora de tractar problemes de salut mental. Per això, durant el dia d'avui, s'ha tractat aquest tema a la ponència inaugural que s'ha realitzat al Vapor Prodis de Terrassa i que continuarà demà dissabte a la Game Jam Pro T, organitzada per In Video Games Summit 2024. El disseny de videojocs per la salut mental i el seu desenvolupament per a l'educació i sensibilització tenen l'objectiu d'utilitzar-los com a eina per generar un canvi social.
Creo que dado que todos hemos crecido jugando desde pequeños con nuestros amigos, usar los videojuegos como herramienta para crecer, para aprender con las familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, es algo maravilloso, porque es que hay 10.000 millones de ejemplos de videojuegos que te ilusionan, que son visualmente increíbles, que además te cuentan historias que te llegan a emocionar.
També han abordat temes com el bullying i l'autisme i han explicat que a través dels videojocs es poden tractar.
Si ahir Barcelona obria els llums de Nadal, avui ho fan el gruix de la resta de poblacions catalanes, com Lleida o Girona.
A la capital gironina, els llums s'han encès a les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, amb una cercavila pels principals carrers de la ciutat. Tot just després també s'ha inaugurat el mercat de Nadal a la plaça Independència. També avui a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, s'ha estrenat a aquesta hora un espectacle immersiu al voltant del Gran Estel. Es podrà veure cada dia fins a les 10 de la nit.
I a Lleida també s'han encès els llums de Nadal aquesta tarda a la plaça Ricard Vinyes després de la projecció d'un videomapping a la façana de la Paeria. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Des de les 6 de la tarda, Lleida ja es troba immersa en el Nadal, després que s'hagin encès ja totes les llums que hi ha repartit carrers. L'acte oficial s'ha fet a la plaça de la Paeria amb un màping il·luminat i un arbre natural. L'encarregat d'encendre les llums ha estat l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, que ho ha fet prement, literalment, un botó. La Rosa ha defensat també l'esforç que ha fet la Paeria aquest any.
Hem de dir que hem fet un esforç per tenir la ciutat més bonica que mai i que, sobretot que la gent la trobi més càlida, els que venen a gaudir de la ciutat perquè venen a comprar, perquè venen a gaudir de la cultura que durant aquests dies oferirem des de diferents espais, no? Més de 200 actes. Bueno, hem de tenir una ciutat que la gent tingui un bon record quan tornin cap a casa seva.
Recordem que enguany l'Ajuntament ha augmentat en un 40% la il·luminació de la ciutat i s'arribarà als 900 elements decoratius, 33 dels quals seran estructures voluminoses.
Repassem ara altres notícies destacades del dia centrades en les activitats nadalenques i en format més breu que ens porten els companys d'Ona Malgrat, el 9FM i Canal Blau.
Els llums de Nadal a Malgrat de Mar s'encendran aquest dissabte a la tarda amb un videomapping a la façana de l'església. Les imatges que es projectaran a l'edifici tindran efectes en tres dimensions i inclouran elements nadalencs i música. La gran novetat, però, de l'ornamentació nadalenca d'enguany al municipi és la instal·lació d'una gran bola de llum a la plaça de l'església. Ho explica Carme Ponsa, regidora de Comerç.
És una bola transitiva i el que pretenem és que es facin moltes fotos i que les pengeu a les xarxes per fer visible el nostre municipi.
Per acompanyar l'encesa de llums d'aquest dissabte, l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar també farà una xocolatada.
Els avets tornaran a omplir Espinelves a partir d'aquest cap de setmana i és que la 43a edició de la fira comença aquest dissabte i s'estendrà fins al pròxim dia 8 de desembre amb l'avet com a protagonista i amb una programació complementària que inclou activitats com tallers de màgia, pintacares i tiramarc. L'avet d'or aquest any serà per Sor Lucía Caram i la música no hi faltarà amb els grallers de Banyoles i els del Montgrí aportant el toc festiu. Des del 1981, Espinelves dona el tret de sortida al període nadalenc amb la Fira de l'Avet. El poble espera milers de visitants durant tota la setmana.
Canyelles, el Garraf, enceta el compte enrere per la Fira de Santa Llúcia aquest cap de setmana. S'espera que més de 100.000 visitants passin entre demà dissabte i diumenge per aquesta Fira de Nadal, que s'inaugura demà al matí i que s'ha convertit en una trobada de referència d'aquesta temàtica a nivell català. Són ja 22 edicions d'una Fira de Nadal que té com a tret distintiu la implicació de la gent del poble i que té un retorn econòmic que afavoreix la restauració i el comerç local. Són 350 parades de productes i espais emblemàtics com l'Arbre dels Desitjos, el Parc Noel o el Castell de Harry Potter.
En cultura, tot a punt pel concert solidari en València, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona al Palau Sant Jordi a partir de 8:45 del vespre. Els Estopa són, juntament amb Joan Manuel Serrat, els caps de cartell d'aquesta nova proposta solidària. Al Palau Sant Jordi de Barcelona hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Judit Vallès, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a 6:45 s'han obert les portes del Palau Sant Jordi per aquest concert de Barcelona en València. Un concert que ha de començar a 8:45 i on els assistents podran gaudir de noms com Serrat, Estopa, Andrea Motti, Judit Nederman i Lucía Fumeg. De fet, penseu que fa una setmana ja s'havien venut més de 12.000 entrades i s'havien superat els més de 650.000 euros recaptats per ajudar a reconstruir les zones més afectades de València. Estopa i Serrat són els noms que més han anat sortint amb els assistents que venen aquí al Palau Sant Jordi per escoltar aquest concert i, sobretot, per ajudar els més afectats de València. Un concert que ha organitzat l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa de Project i que se suma als 300.000 euros que Barcelona ha activat com a línies d'ajuda per reconstruir València.
I l'antic cinema Comèdia de Barcelona serà la seu del nou Museu Carmen Thyssen.
La plataforma inversora Stoneware, que és qui ha comprat l'immoble situat al número 13 del Passeig de Gràcia. El Cinema Comèdia va tancar el passat 14 de gener després de més de 60 anys d'activitat a Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça celebra hores ara el 125è aniversari del club amb una festa al Gran Teatre del Liceu, una gala que ha començat fa 20 minuts, on s'homenatjarà el fundador del Barça, Joan Gamper. També es presentarà la nova mascota del club i es desvelarà la cançó guanyadora del cant del 125è aniversari. La festa compta amb dotats molts personatges il·lustres de la història del club, però amb dues absències destacades, Leo Messi i Pep Guardiola. Un Barça que juga demà a les 2 del migdia partit de Lliga Montjuïc contra Les Palmes, que és el quart per la cua. Lamine Yamal ha rebut l'alta mèdica i serà a la llista de convocats. L'entrenador Hansi Flick assegura que Lamine jugarà.
He's ready to play.
Ha tornat i està preparat per jugar. Encara no hem decidit si estarà l'onze inicial, però ja ho veurem demà. Pot jugar i jugarà.
També jugarà l'Espanyol a 6:45 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Celta de Vigo. L'equip de Manolo González necessita sumar a casa contra els gallecs per trencar una ratxa de 7 derrotes en els últims 8 partits i així sortir de la zona de descens. Manolo González explica què es juguen en el partit de demà.
3 punts importants, com diem sempre, els partits de casa són vitals per aguantar la categoria, i 3 punts molt importants per, bueno, primer per sortir de la zona d'ascens, i bueno, el que toca és demà guanyar i fer un bon partit, i torno a dir, es juguen 3 punts importants per casa per ser la salvació de l'equip.
I encara en futbol a la segona federació, demà a la tarda l'Europa de Dai Benítez visita l'Olot. Serà un partit especial per a Pedro Dolera, que va ser entrenador del conjunt gracienc durant 6 temporades. Un duel català que veurem a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Escoltem l'entrenador de l'Olot, Pedro Dolera.
Bueno, és un equip que és capaç de fer el millor i el pitjor. És a dir, crec que és el més golejador i el més golejat. Té jugadors molt verticals, és un equip que juga molt directe i que va per feina, i que el camp seu, pues bueno, crec que portaven 2 anys sense perdre, solament havien perdut amb nosaltres l'any passat a Copa Catalunya, i aquest any amb el Lleida, Sant Andreu encara no ha acabat.
En bàsquet, l'Unic Girona ja coneix el rival per als 16ens de final de l'Eurocup. Serà el Campobasso italià, l'únic equip que ha aconseguit guanyar les gironines aquesta temporada. Una ronda que es disputarà doble partit els dies 12 i 19 de desembre com a dates de referència. I en hoquei patins, aquest cap de setmana hi ha aturada l'hoquei lliga masculina per compromisos internacionals, però un bon grapat d'equips catalans jugant l'Eurocup. El Sant Just s'enfrontarà a les 8 del vespre al Voltregà, també a la mateixa hora l'Igualada jugarà contra el Caldes a 8:45. Més partits, a Lleida rebrà el Herringen alemany. I també demà l'Ali, l'Alpicada aprofita per recuperar el partit ajornat per l'Adana contra l'Alcoi.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
No he sabut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense sabut trobar el camí. Jo ja t'ho vaig dir, vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. M'aixec com puja el Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennuvolat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que sense resposta és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca sense resposta és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort. Per no viure el present, jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.